Xavier Pradanes, el xef del bar de tapes al Cable de Sitges, diu a les pàgines del Punt Avui: els clients volen qualitat i un toc d'avantguarda. El cuiner va fitxar fa poc per modernitzar l'oferta d'un local històric i la tapa guanyadora ja ha estat tastada per més de 5.000 persones. Li pregunten, entre altres coses, que si és una bona idea fer un concurs d'aquest estil, i ell diu que és perfecte i el nivell del concurs és alt. Crec que pot ajudar molt a posicionar la tapa, a donar-li més impuls encara a casa nostra. Un èxit total ahir en la celebració de la tapa de l'any d'aquest concurs, la idea del qual va néixer a Sitges i el primer premi del qual ha anat a petar a Sitges, a Cercant Nemo, a la tapa del Cable. Per tant, ahir tot eren, com és lògic i normal, felicitacions a la gent del Cable per la iniciativa i també per haver aconseguit el primer premi. Som al Melià Sitges, perquè avui això no ha acabat. Avui hi ha una jornada dedicada als professionals, en què professionals del món de l'hostaleria i professionals reconeguts en el seu àmbit, alguns d'ells amb estrelles Michelin, posaran sobre la taula els seus criteris, els seus suggeriments, la seva inventiva en el món de les tapes. Saludem en Joan Totosaus, al costat d'en Jordi López, en el control tècnic. Joan, bon dia i bona hora.
Doncs bon dia, Vicenç, bon dia, amics oients. Efectivament, estem aquí al Melià. Està ple de gent, ple de cuiners, ple de gent de la restauració interessada en aquesta interessantíssima jornada professional. Una jornada professional que inclou diverses estrelles Michelin i també diversos especialistes en el món de les tapes. Tenim aquí esperant, diguem, a la cua, els responsables del Cable. Contents, no direm que eufòrics, m'imagino que l'eufòria era ahir, ara ens ho explicaran, però per no allargar-nos en la presentació, també hem rescatat un momentet, perquè té moltíssima feina, un dels intervinents d'aquest matí. Es tracta del senyor Josean Merino, que treballa actualment al restaurant Marmitaco de Vitoria i és millor pinxo maridat amb cervesa Euskadi 2011, millor barra de pinxos i tapes d'Espanya 2011 i subcampió del concurs de pinxos d'Euskadi 2012.
Caram, Joan.
Per tant, doncs, diguem que un buen currículum, senyor Merino, buenos días.
Buenos días. Has dicho señor.
He dicho señor, sí, aunque... Sí, he dicho señor.
Vale. Digo, no sé, igual en catalán significa otra cosa, pero...
No, significa
vale. Lo mismo. Vale, bueno, se agradece.
Joan, que l'havies de presentar d'una altra manera.
No lo sé, que tenia... Bueno... Uno de los mejores pinchos de Euskadi, ¿lo podemos decir así?
Bueno, sí. Lo que tendrás que decir tú, si lo digo yo suena un poco arrogante, ¿no?
En Euskadi tenéis una gran tradición en el mundo del pincho, por lo tanto, ¿innovar en el mundo del pincho es complicado?
Bueno, depende de lo que se entienda por innovación. Si innovar es hacer algo más raro que el anterior, entonces, pues bueno... Pues siempre va a ser más difícil, porque cada vez hay cosas más raras, entre comillas, ¿no? Cada vez surgen más ideas en el mundo del pincho y poquito a poco va evolucionando. Pero antes comentaban ahí en la cocina, mientras estábamos trabajando, alguien ha dicho que está un poco parado el tema del pincho en cuanto a vanguardia. Y digo, bueno, pues eso, yo no lo veo así, porque bueno, tengo muchos amigos en este mundillo y ves que a los tíos les van el rock and roll y se hacen cosas espectaculares.
¿Hay diferencia entre el pincho y la tapa o son diferentes maneras de decir lo mismo?
Ahí te he visto. Nosotros solemos decir que el pincho por antonomasia es la gilda, ¿no? Es decir, es un pincho que lo coges con la mano, no te hace falta cubiertos y en un bocado lo has comido. Y una tapa ya pues requieres 3, 4, 5 bocados o ya cubierto, tal, ya es otro, un poquito más grande, lo entendemos nosotros, es nuestra definición, ¿no?, de pincho y tapa, pero si te quieres pasar un buen rato, tú cuando te juntes a 5 o 6 cocineros de pinchos y tapas sacas este tema y tú te marchas y vuelves a las 2 horas, hay una fiesta que no veas, unas discusiones y cuchilladas, ¿no?
Joan, pregúntale por qué de Gilda.
Atsen, Vicenç.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué Gilda?
Gilda, ¿a qué te refieres?
¿Por qué al pincho se le llama comúnmente Gilda?
No el pincho. La Gilda nosotros entendemos como la guindilla con la anchoa y la aceituna.
¿Vale? De acuerdo.
Ese es el más básico de las Gildas, que también han evolucionado y ahora hay un montón de combinaciones, ¿no? Pero la Gilda es ese. Nosotros no, el pincho es mucho más amplio que todo
eso. Y se llama, ¿esto no es una banderilla?
También,
sí, de acuerdo,
señor.
De acuerdo. Sí, es que me lo han apuntado gente que sabe de qué habla y me dicen, esto es una banderilla también,
sí,
¿no?
Sí, pero allí, por ejemplo, la Gilda es Gilda, o sea, y luego están el resto de pinchos.
¿Pero qué tiene que ver esta Gilda con la Gilda cinematográfica?
Pues se dice que en un festival de cine de Donosti, pues en honor a Gilda y tal, pues un bar lo sacó. Y
de acuerdo.
Y a partir de ahí se extendió. Pero sí, estás en lo cierto, pero creo que es mejor que no compliquemos más
el tema. No, supongo que por la temperatura en la boca, supongo, ¿eh? Supongo. De acuerdo, Joan, tu mateix.
No, doncs li anàvem a preguntar, està preparando para intervenir, José Ana interviene a las 11, pero detrás de un pincho hay mucho trabajo, puede haber mucho trabajo aunque sea un bocado, ¿verdad?
Sí, claro. De hecho, yo siempre sostengo que el hacer un pincho en una tapa me parece la forma más difícil de cocina, porque tú en un bocado o dos bocados lo tienes que decir todo. En un plato siempre puedes probar, volver a probar el mismo bocado, probar los elementos por separado, tal. Aquí no puedes primero separarlos porque no te da, cuando lo separes ya luego no te da juego para comértelo todo unificado, ¿no? Todo el plato de un bocado, todo el pincho. Entonces, en un bocado o dos bocados lo tienes que decir todo, y es muy complejo en cuanto a decirlo todo. Me refiero a texturas, sabores, un aroma si le quieres dar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es la cocina concentrada al máximo.
Uh-huh. ¿Y qué prepara José An para el público, para las 11?
Pues vamos a hacer cuatro pinchitos, bueno, pinchos tapas, eso lo debatiríamos otro día. Pero bueno, vamos a hacer un pato y huerta, que es el año pasado fue el campeón de Álava este pincho. Y es, yo creo que de los mejorcitos que hemos hecho, por lo menos a mí, de los que hemos hecho, el que más me gusta, junto con otro que vamos a presentar, que es el que presentamos este año, el concurso de Álava también, que le llamamos Panchito, en homenaje a un amiguete que tenemos en Ondarroa, porque él es mexicano, un vasco mexicano, entonces lleva aguacate, lleva anchoa de Ondarroa, tal, entonces, bueno, pues le hemos hecho un pequeño homenaje, y luego un chorizo de pato a la sidra.
Y eso, todo eso lleva mucho trabajo, ¿verdad? ¿O hay...?
Mucho trabajo, pues por ejemplo, para que te hagas, pero depende, ¿eh? Hay pinchos que estás con la idea, es como si siembra la semillita de la idea y vas, bueno, yo no me meto hasta que ya lo tengo muy claro en la cocina, ¿no? Para probar esa cosa, ¿no? Entonces, eso le vas dando vueltas mentalmente, a veces pruebas uno de los elementos, luego pruebas otro, luego ya lo ensamblas, a veces lo difícil es la presentación luego, pero bueno, depende, los hay que salen más rápido, otros que salen más lentos, por ejemplo, otro de los que hacemos, chicharro pizarro, pues hemos estado 15 días para la pizarrita que hacemos, que es comestible, pero claro, tiene que ser muy real, si entras en un juego visual, dices, joder, ¿cuál es la pizarra auténtica y cuál es la de mentira, ¿no? La que se come? Entonces, ahí, pues ese nos ha costado un poquito más, estamos hablando de 15 días, una de las partes del pincho, luego está otra que es el chicharro, otra son los crunchies, el cereal, otro... Entonces, pues bueno, depende un poquito en el lío que te quieras meter, sobre todo generalmente es técnicamente la complicación.
José, una cuestión también importante aquí, ¿a qué precio? Cuando un pincho o una tapa cuesta tanto de elaborar, el cliente reconoce el valor de todo este trabajo, paga con gusto.
Pues depende. Nosotros en el local nuevo en Perrechico hemos puesto una cocina a la vista para que la gente vea el trabajo que tiene un pincho. Ajá. Y solo ven el montaje, no ven la producción, la mise en place que hay detrás, ¿no? Entonces ahí sí que empiezan a valorarlo y de hecho se lo comen y les da casi pena muchas veces comerse porque dicen, joder, con el trabajo que te ha costado y no ven, están viendo un 30% del trabajo, ¿no? Pero ya por lo menos es una forma de valorarlo y sí que nos lo agradecen. Pero por lo general, lo que dices, con el trabajo que tiene un pincho, porque al final esas elaboraciones tienen exactamente el mismo trabajo que un plato de alta cocina, si vas a un pincho un poquito de vanguardia, ¿no? Los elementos que tienes que cocinar son los mismos, lo que pasa es que vas a hacer menos porción, pero lo que es tu trabajo y la mano de obra, pues es la misma. Entonces, yo creo que muchas veces se quedan cortos y no se valora ese precio.
Lo pregunto por si es agradecido este trabajo que tiene que ir muy rápido, que es muy elaborado, que puede tener mucha demanda en un momento determinado y tiene que salir...
Sí. Hombre, nosotros cuando diseñamos un pincho también vamos un poco, lo orientamos hacia este tema, la operatividad. O sea, yo muchas veces hago un pincho y luego me viene el jefe de cocina, Jorge, y me dice, ya, pero ahora ten en cuenta que vamos a hacer 1000. Y, vale, ahora, me voy a cambiar aquí dos cositas, ¿no? Claro, es que es así, ¿no? Pero bueno, primero hay que soñarlo, ¿no? Y luego ya lo bajas un poquito a la tierra y depende. Y dices, bueno, pues ahí tenemos, en muchos pinchos tenemos una versión menú degustación en el que tiene ligeras diferencias respecto a otro que va a estar en una vitrina expuesto, por ejemplo. ¿No? Mm.
Joan, ja es ben cert que el País Basc, això és un altre món, eh?
Sí, és otro mundo, los pinchos en Euskadi.
Bueno, de todas formas, ahora pinchos y tapas hacen muy buenos en todo el país y yo creo que, bueno, en todos los sitios ya hay uno o dos bares que te hacen cosas muy interesantes, ¿eh? Entonces, lo que antes en Euskadi era como éramos los reyes, entre comillas, ¿no? Pues ahora yo creo que en todos los sitios hay, o sea, que uno no se puede dormir en los laureles y esto del el tópico de, bueno, los pinchos de Euskadi, que es cierto, ¿no? Que ahí está esa tradición, ese gran número de bares que lo hacen genial... y respecto a otras ciudades, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que somos un poco cómo decirlo, ¿no? El territorio especialista en pinchos, uh-huh. pero ya hay cositas muy buenas en todos los sitios, ¿eh?
Una pregunta, ¿hay algún tabú respecto a ingredientes o se puede poner todo?
Hombre, yo siempre defiendo en esto equilibrio, me lo voy a apuntar para decirlo luego, que luego se me olvida, pero el equilibrio es súper importante, por eso lo que decimos de concentrar el pincho, o sea, los ingredientes, el que una pizarra, por ejemplo, en nuestro caso, no sea demasiado gruesa, o sea, los gramajes van, pero al milímetro, o sea, si la pizarra tiene que pesar 17 gramos, tiene que pesar 17 gramos, porque si no luego se va a comer el sabor del chicharro y porque si no, no sé qué. Entonces, es lo que estoy hablando, que es una cocina muy complicada. Muy complicada y el único tabú es eso, mantener ese equilibrio, ¿no? Que al final lo que tú quieras y lo que vaya a sobresalir, por ejemplo, en nuestro caso, en este pincho que hacemos el chicharro pizarro, queremos que sepa chicharro. Entonces corremos el peligro y es un chicharro que va crudo. Entonces corremos el peligro de que ese sabor se pierda y al final ganen protagonismo los otros. Los otros son matices que queremos dar. Entonces...
Hem de deixar, José Ann, però és que ara tenim un dubte molt gran aquí. Quan ell diu chicharro, això són llardons, ¿eh? Perquè los chicharrones son llardons en català.
Sí, sí, exacte.
Sí, ¿eh?
Sí.
D'acord, d'acord.
No, és que... La traducció.
Ja està. Aclarit, perquè aquí som molt populars, o érem molt populars els llardons, i segurament algú li haurà cridat molt l'atenció una etapa, una especialitat feta amb llardons, també. Eh?
Chicharros, productes de charcuteria.
Ah, no, però chicharros és un pescado azul.
Ah, veus, ya claro. Está, aclarit, ya está. Y vamos por otro, estamos hoy, José Ann, aquí los chicharros son un producto de charcutería.
Sí, los chicharrones, sí.
Exacto.
De cerdo, ¿no?
De acuerdo. Queda claro. Pues, te dejamos trabajando.
José Ann, muchísimas gracias por habernos atendido. Te dejamos porque aún tienes media horita para acabar la presentación. Estava per allà dins a la cuina acabant-ho, ens ha sortit un momentet i ha estat tan amable d'atendre'ns.
És que ara reiem.
Senyor Idón, perquè... esto se lo tengo que contar a mi mujer.
Doncs, José Ann, muchísimas gracias.
I que això ens feia pensar en aquelles persones que van a Madrid i demanen el cafè en llet o el cortado o el cafè solo i després la feina és, doncs, les denominacions, en aquest cas, ja ho saben, una banderilla és una Hilda, allà, eh? Doncs avui també ens ha servit, entre altres coses, per això la conversa amb José Ann Merino.
I nosaltres continuem aquesta conversa amb les tres estrelles de rock que les tenim aquí davant, que han escoltat també amb atenció la conversa que hem mantingut amb José Ann, amb el senyor.
Necessitem, Joan, que no et moguis massa del lloc on eres,
sí,
perquè
que...
estaves millor fa un momentet. Et sentíem una mica millor, això de les comunicacions per l'inalàmbric no sempre és fàcil. Ara et sentim millor, Joan.
Perfecte. Doncs, si ara em sentiu millor, nosaltres continuem. Tenim davant nostre els germans Francesc i Manel Andreu i també en Xavi Pradenas, el qual citaves del diari, tots tres, doncs, contents, gairebé. No sé si eufòrics, oi, per tot plegat. Us heu sentit així mig... I ara li començarem per en Francesc. Mig estrelles de rock, després de tot?
Home, no estrelles de rock, però estem en un núvol. O sigui, estem impressionats de tota la repercussió que ha tingut això. I estem contentíssims, o sigui, contentíssims per com ha afectat a casa nostra, per exemple. Ahir estaven els meus pares, els meus tiets aquí, i estaven tots emocionadíssims. I també vas pel carrer i tothom et felicita, o sigui, la gent ho ha viscut molt com una cosa molt del poble, no? De que Sitges ha guanyat i estem nosaltres que no ens ho creiem, o sigui, molt, molt bé i impressionats per tot el que ha passat.
A veure, jo crec que hem de començar pel principi i ens hauríeu d'explicar la història, perquè aquí el que s'ha explicat és que la idea surt de vosaltres, surt del cable, la idea de fer el muntatge final de tot plegat. A veure, com va tot plegat?
Això comença fa un any i mig, quan vam acabar la segona ruta d'etapes, del Sitges Tava Etapa, que vam veure que s'havia consolidat i que havia funcionat molt bé i que estava creixent el nombre de rutes d'etapes que hi havia per Catalunya, i se'ns va ocórrer la idea aquesta de... La idea era una mica de fer una Champions de les tapes, o sigui, de dir, seria molt xulo poder agafar el guanyador de cada ruta i portar-lo a Sitges per fer una final, i també buscar la manera de que tothom pogués anar a un lloc, que pogués venir a Sitges a provar les millors tapes de Catalunya. O sigui, això és la idea que se'ns va ocórrer. A partir d'aquí, doncs, la vam presentar, vam anar al gremi, on nosaltres estem a la Junta, que som els representants, diguéssim, dels establiments de tapes i que som els que ens encarreguem una mica d'organitzar el tapa-tapa, i els vam presentar l'idea. I els vam dir, escolta, se'ns ha ocorregut això, què us sembla? I a tothom li va encantar. O sigui, dintre de la Junta de Gremi, tothom va dir, hòstia, és una idea molt bona, parlem-la, presentem-la, vam parlar amb turisme, l'Ajuntament, escolta, volem fer això, per veure si hi havia recolzament, i els va semblar una idea molt bona, i llavors va ser qüestió de buscar un patrocinador. I vam parlar amb l'Adam, els vam proposar la idea, que ja que eren els nostres col·laboradors amb el Tabataba, i això, doncs, hem estat un any de reunions, presentar projectes, fer pressupostos, pujar amunt, parlar amb un, parlar amb l'altre, o sigui, això m'ha estat durant un any, i fins al mes de juliol va ser quan ja ens van dir, vale, o sigui, estaven a punt de dir-nos que no ho veien, i va ser en una reunió amb el meu germà Manel, que ells venien a dir que no ho feien, i en una reunió al gremi amb la Carme i el Manel, i es van començar que sí, que això s'havia de fer, i que teníem capacitat de fer-ho. I des del juliol llavors ja ha sigut ja una voràgine de tancar-ho tot, i aquí estem.
A veure, va estar a punt de no ser, però al final va ser, què no veien la gent de l'Adam, Manel?
En aquell moment no ho sabem, perquè no ho veien, realment va ser una cosa que no... Suposo que, a veure, els que hem pogut vindre aquí hem pogut veure que és una cosa que hi ha una inversió molt gran. Llavors nosaltres inicialment vam fer un pressupost, i aquest pressupost ja no... Va riure. Vale. Llavors suposo que quan tu et planteges Estrella, quan vol fer una cosa i presenta una història, entenc que la vol fer molt bé, perquè busca l'excel·lència. Llavors, doncs, quan van començar a fer números, suposo que devien veure que era una cosa complicada, però bueno, vam intentar que veiessin que tindria una repercussió positiva tant pels Sitges com pel món de la tapa, i en definitiva ells volen que es vinculi el món de la tapa Estrella, llavors per ells també seria bo. I una mica doncs, va ser convèncer-los d'això.
Quan es tiren a la piscina, s'hi tiren de fondo, perquè és que, clar, després, finalment, d'adoptar fins a apostar, l'aposta ha estat importantíssima.
L'aposta ha estat grandiosa. O sigui, nosaltres, també estem, o sigui, nosaltres, a diferència dels altres concursants, gairebé ens preocupava més tot el tema organitzatiu que el de l'etapa. Però quan hem vist a nivell de professionals que hi ha darrere, ells han contactat una empresa que es diu GCR, que ha creat un megavent, i després pues, tota la implicació de cuiners i tot això, o sigui, ha crescut molt. O sigui, respecte a el que havíem imaginat, no ens podíem imaginar que vindria una llista de noms com els que venen avui a fer les masterclass. Estem parlant del Nando Jovany, del restaurant El Calima, que té dues estrelles Michelin, estem parlant que avui hi ha sis estrelles Michelin, em sembla. No ens ho pensàvem, però bueno, és el que té, que una gent com Estrella pues, vol fer les coses bé i ho aconsegueixen, diners i perquè tenen contactes. Llavors, això.
Ells van dir, si ho fem bé. I ja vam, perquè nosaltres la nostra idea original era fer-ho a Retiro o al Prado. O sigui, nosaltres volíem que es fes al centre del poble. Però quan van venir a veure els locals, van dir, o sigui, si el que volem fer, aquí no es pot fer, s'ha de fer en un lloc més gran. I nosaltres érem molt reacis a venir aquí a l'auditori, però clar, quan veus el que han muntat, dius, bueno, doncs és que és el lloc on s'havia de fer.
Manel, Francesc, heu vist els diaris avui, suposo?
Sí.
Sí, eh?
Això és una altra cosa que no ens haguéssim imaginat mai, eh? O sigui, esperàvem que tindria repercussió, però no la repercussió que ha tingut. O sigui,
és clar, és que fa un efecte veure els diaris avui, i suposo que és allò, guarda la pàgina, retalla la pàgina, etc. Perquè, vaja, segur que això tornarà a passar, però la primera vegada és el primer impacte. La pregunta seria, bàsicament, si no deu haver hagut temps de pensar en res, però abans de començar tot això, més d'un es plantejava si la idea que havia nascut a Sitges havia de mantenir-se a Sitges, passés el que passés. Jo no sé si en algun moment, quan un veu que aquesta idea inicial pren una volada d'aquesta categoria, és celebrada, aplaudida i va tot tan bé, si pensa ara, el repte és que nosaltres puguem mantenir que les persones que han col·laborat en tot això sàpiguen que aquesta idea s'ha de mantenir Sitges, passi el que passi.
Jo diria que no hi ha el dubte.
No hi ha dubte.
Parles amb la gent d'Esteller i no tenen cap dubte, ells, ara mateix. Pot evolucionar la cosa, però i tot depèn de que els bars d'aquí ho fem bé i d'altres factors, però inicialment et diria per les converses que manteníem amb la gent d'Estrella que no, que ells ni s'ho plantegen a portar-s'ho a un altre lloc.
Han quedat, suposo, Manel, feliços de la vida, no?
Sí, 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 sí. Home, sobretot el fet també, ahir hi havia 1.000 persones a l'auditori. No sé si un altre poble s'hagués aconseguit fer això, igual a Barcelona sí, però no ho sé si és l'interessant per ells. Aquesta setmana estàvem patint molt, però estàvem patint com a organitzadors i com a participants. O sigui, com a participants,
clar,
són finalistes, però a més, el fet de que si nosaltres guanyem aquest any i l'any que ve això no es torna a fer, no haurà servit de res. O sigui, la idea és que això duri molts anys, i perquè faci molts anys ho hem de fer superbé, molt bé. Era molt important que ahir l'auditori estigués ple, que hi hagués un bon ambient, que fos un acte molt maco. És molt important que els 18 bars participants s'involucrin totalment com estan fent perquè tothom pugui estar a l'etapa i la pugui estar en condicions. O sigui, és molt important que ho fem tots molt bé perquè no pugui venir ningú a dir-nos, escolta, això no ha anat bé, no? Això, i a un altre lloc ho haguéssim fet millor. No, o sigui, i aquesta és la nostra preocupació màxima. I ara, bueno, o sigui, després del dia d'ahir ens hem tret estem molt contents que hem guanyat, però a més ens hem tret un pes de sobre perquè va anar tot molt bé. O sigui, es van vendre més de 1.000 entrades, va haver un ambient fantàstic, o sigui, està tothom encantadíssim i les previsions han superat qualsevol expectativa, inclús de la gent d'Estrella. O sigui que i ara ens queda una setmana per acabar de fer la feina molt bé, perquè esperem que aquesta setmana vindrà més gent encara a tastar les tapes i que tothom que vingui pues, quedi content i puguin dir, hosti, quin esdeveniment més maco, no?
Vicenç, podem parlar del Nemo,
sí,
també, no?
Sí, sí, però m'interessa sobretot ara fonamentalment que costis més al micro els convidats, perquè tu et sentim molt, però amb ells el sentim una mica més fluix i necessitem que t'apropis una miqueta més. En Xavier també deu haver viscut una setmana d'aquelles de bogeria, eh, Joan? Tu mateix.
A veure, és que...
Com sigui, és igual, però...
Bon dia, sí. Ara. Molt dura, però molt agraïda, també. Sí, sí.
A veure, com és aquest Nemo? És difícil de fer? Ara, abans en José ens comentava que la feina que hi ha al darrere d'un pinxo, en el seu cas, és molt grossa. La feina que hi ha darrere del Nemo també, no?
Evidentment que sí. És a uns altres nivells, però també té la seva dificultat. Però, bueno, el problema o l'avantatge que ja la teníem molt a pressa del primer etapa de Sitges al maig, i aquesta era pues, tornar a fer-la i el millor possible per poder concursar i tenir un nivell que era molt alt respecte als altres puestos i competir amb ells amb la vigualtat de condicions.
Teníeu un quart d'hora davant de la gent i també tenia una estoneta, diguem, de cuina. En veu tenir prou amb tot plegat?
Els 15 minuts van semblar un minut. A mi almenys em va semblar, va passar rapidíssim. El darrere, el backstage, va ser llarguíssim, tot el contrari. Però bueno, després del resultat, molt bé, molt bé. Ara temps n'hi ha, si ho tens preparat, teníem tots els concursants, teníem una missa en plaça abans, i el concurs va ser, excepte un parell de casos, muntatge i servir. Passa que els nervis també et traeixen, i el temps corre, i bueno... Vam tenir temps de fer-ho. Nosaltres vam tenir temps i va quedar molt bé.
Xavier, fa 25 anys que treballes al món de la cuina?
No t'ho entès.
Fa 25 anys que treballes al món de la cuina?
Sí, sí, sí.
T'havia passat alguna cosa semblant en aquests 25 anys?
Mai. Això és el més gran que m'ha passat en ma vida.
D'acord, doncs...
Amb aquest aspecte, clar.
Està clar. Però què ha passat, doncs, perquè en Xavier pugui dir, després de 25 anys batallant, com tants altres cuiners poden dir, portem aquí tota la vida... apretant en la vocació i que ara hagi passat això, quin significat té?
Pues ha passat simplement entrar el cable, simplement ha passat entrar el cable i tenir pues, aquests dos jefes que bueno, lluiten per un projecte, lluiten per una idea i ha arribat aquí i per mi significa molt professionalment, pues, tenir aquesta repercussió, estic parlant amb tu amb tots els medis, pues, professionalment és inimaginable, no ho podia imaginar mai.
Però és clar, abans havies fet tapes, suposo.
Sí, però amb aquesta repercussió mai.
Havies fet tapes d'aquesta mena, el cable t'ha donat l'oportunitat de deixar anar la teva creativitat fins a Fins on has volgut, fins on has pogut?
Bueno, esperem que això sigui a l'inici de moltes més coses. També la idea de jo entrar al cable seria donar un tomb, una volta més a l'etapa, i des d'aquí cap endavant pues, crear i donar un toc més contemporani i més modern a lo que és l'etapa, dintre d'un puesto tradicional com és el cable, però fent les coses bé, com es feien, però amb un toc més modern.
Suposo que no n'hi ha prou en inventar una etapa, en crear-la. Qui t'ha acompanyat en tot aquest procés? Alguns d'ells han aparegut a les fotografies, però suposo que no hi ha un bon xef sense tenir un equip al costat que li dongui un suport en moltes coses, no?
Evidentment, és que una persona sola mai, ni aquí ni a qualsevol puesto. Això és el conjunt de tots, començant per l'Andreu i pel Francesc i pel Manel, els companys de sala apoyant, dint, i després els companys de cuina, tant el Juanjo com la Carme, com els nois que ha vingut de l'escola d'hostaleria durant un cop de mà, ha sigut tot un suport i sense ells tot això no seria possible, seria inviable.
Ah. On vas començar, Xavier?
On vaig començar? El 2002 vaig començar al Parc Hotel.
On dia?
Feia molt temps, el senyor Bartolo, ara es diu Medium Hotel, l'ha canviat
sí,
molt
sí,
la vida.
Sí. De quan hi havia el senyor Paret, és a dir, quan hi havia la senyora Pere d'Alta,
correcte,
i de quan...
Correcte, sí, sí.
Mare de Déu.
Ha plogut molt, sí.
Ha plogut molt. I després?
Bueno, he donat voltes per molts postos de Sitges, he anat a Vilafranca, a Vilanova... Bueno, el currículum és llarg, extens,
sí, sí,
no
sí.
Podem aquí perquè no tindrem temps.
Com tota la gent d'hostaleria, vaja.
Correcte, sí, sí.
I ara suposo que especialment a gust, no?
Sí, sí, molt a gust, amb moltes ganes, molt engrescat, i que torni l'any que ve la propera per fer coses molt guapes i molt noves.
I abans de continuar, per un professional, què significa una jornada com la d'avui, en què, com deien en Francesc i com deien en Manel, han vingut aquí a Sitges, al Melià, vaja, professionals de bandera reconeguts a tot arreu per parlar d'allò que treballeu dia sí, dia també?
Pues és el més. Estic desitjant anar a veure l'escenari per aprendre tot el que pugui absorbir d'aquests grans professionals. Pues seria per mi un honor aprendre tota aquesta gent i aplicar conceptes que ells tenen pues, a la nostra cuina. Mm.
I ara suposo que cercant Nemo o buscant a Nemo les fa amb els ulls tancats ja gairebé, no?
Sí, 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 sí. Ja es feia després del maig, però ara ja més a més.
Xavier, moltes gràcies, moltes felicitats.
Gràcies, bon dia.
I bé, nosaltres, sí, a mi m'ha quedat un dubte o una qüestió pels germans, Andreu.
Vinga.
Involucrar els altres 17 establiments a fer tapes o a aprendre a fer tapes d'altres llocs, que vinguessin cuiners de fora, ensenyar-los a fer-les durant dues setmanes, ha costat el procés o després de les dues edicions del tapa-tapa la cosa doncs, va més rodada? A veure...
No ha costat, o sigui, de fet hem tingut una acollida molt bona, tothom s'ha involucrat de seguida, tothom ho ha agafat amb moltes ganes, i jo penso que és una oportunitat molt gran. O sigui, la idea de fer l'etapa de l'any, o sigui, la idea és tenir hi havia un objectiu a curt termini, que és crear un esdeveniment a Sitges que porti activitat, però també hi ha un objectiu a llarg termini, que és que volem intentar millorar el nivell d'etapes, millorar la creativitat de tots. I el fet de poder portar alguns dels millors cuiners de Catalunya, o sigui, perquè la gent que ve no són gent que tingui estrella Michelin ni són grans cuiners mediàtics, però són gent que a cadascuna de les seves ciutats han guanyat, o sigui que són gent que tenen una qualitat. Poder aconseguir que vingui aquesta gent a casa teva, que t'ensenyin a fer una etapa, que ha guanyat un premi, que suposa que és molt bona, és una oportunitat de conèixer coses noves, de créixer, que jo crec que tots hem d'aprofitar. I això farà que segurament l'any que ve, quan hi hagi la propera ruta, tothom vulgui pujar el llistó. I ja no parlo d'aquí, de l'any que ve. D'aquí 5 anys segurament haurem vist una evolució, si tot va bé i si tot... La idea és que d'aquí 5 anys hi hagi una evolució brutal, perquè amb el camp de les tapes, ara hem estat parlant amb el José Merino, a Catalunya és una tradició que ha explotat fa 6, 7, 8 anys. No hi ha la tradició que hi ha en altres llocs i tenim un camp per recórrer enorme. Aleshores, aquest camp, un acte com l'etapa de l'any pot ser un catalitzador, pot ser l'espurna que faci que pugi el nivell tant a Sitges com a tots els pobles participants de Catalunya de tenir ganes de pujar aquest nivell i recórrer aquest tros que ens queda per arribar al nivell que tenen els altres llocs.
I una altra qüestió, amb el Nemo el llistó ha quedat altíssim. No mereix una miqueta ara intentar superar-lo?
Bueno. Bueno, però...
Igual mareja pel fet que hem aplicat la tècnica de les esferificacions, que la gent és el que impressiona més, però pues bueno, és el que comentava una mica el José, que tampoc no, vegades, no cal fer una etapa que sigui més, amb coses més noves o més rares o més estranyes. Bueno, igual l'any que ve fem una cosa que és més senzilla, però buscant un equilibri de gustos. No sé, el primer any vam fer el filet, el segon any vam fer ànec, aquest any hem fet tonyina, igual l'any que ve fem verdures, no ho sé, però és una mica, ara estan parlant de flors també per aplicar a la cuina. No tenim per què seguir per aquest camí, igual apliquem un altre, però bueno, que sigui una cosa amb una etapa equilibrada i que sigui bona.
Francesc Manel, ahir en Cisco què va dir?
Ara hem perdut.
Heu perdut,
la connexió?
Sí?
Ara.
Ara?
Sí.
Estem fent com allò de les àvies, eh? Sí, m'escolteu. Sí,
m'escolteu.
Allò tal. Deia, ahir en Cisco què va dir? Perquè, esclar, nosaltres recordem la reinauguració del cable amb unes paraules memorables d'en Cisco, que deia, tinc dos fills que són uns monstros. Això ho deia aleshores, han passat uns quants anys, ahir en Cisco va plorar, esclar, tu diràs, no?
Home, estava molt, molt content i molt orgullós, o sigui, no està vinculat al bar, però és forma part del bar, ell ens l'ha deixat, i home, està orgullós de nosaltres, de la feina feta, i de lo que ha creat i de confiar en nosaltres.
I una més encara, a Sitges li convenen coses així?
A què et refereixes?
Convenen esdeveniments relacionats amb el que és, vaja, almenys fins avui, la indústria de Sitges per excel·lència, que és l'hostaleria i la restauració.
Home, i sobretot fer-ho fora de temporada, a nosaltres el que ens permet és una mica desestacionalitzar el novembre. Fins ara era un mes mort, era el pitjor mes de l'any, et diria gairebé. I per això en el seu moment vam decidir ubicar el concurs de tapes a l'abril, pues una mica pues, per allargar el que era la temporada alta, i ara pues, el que vam decidir és fer-ho el novembre pues, per seguir allargant per l'altre cantó el que és la temporada.
Doncs...
Ara ens venen uns mesos tranquil·lets, ens podrem agafar vacances per Nadal, però el que s'ha d'intentar és fer coses que la imatge de Sitges es vegi... Es veig una molt bona imatge de Sitges i a part que ens permeti treballar tots.
Per ser mort al novembre ha començat ben viu, eh?
Sí.
Això no es pot negar,
n'eren conscients, I nosaltres venim de fer el Festival de Cine, que són dues setmanes que per nosaltres són duríssimes, i parlàvem amb l'equip, amb els cambrers, amb els cuiners, diu, bueno, ara hem tingut aquesta guerra, tenim una setmana per preparar la següent guerra, perquè érem conscients de que durant la ruta d'etapes també tornaríem a treballar molt.
I parlàvem abans
costa, de... Costa, perquè dius, hòstia, necessito descansar, però no puc descansar ara. Haig de tornar a estar preparat per el que em ve ara.
Parlàvem...
Per exemple, això que preguntes que deia si és bo, o sigui, avui el titular a La Vanguardia era la millor etapa de Catalunya està a Sitges.
Sí, senyor.
Aleshores, això no pot ser dolent.
O sigui, no.
Ja, tant pel cable com per Sitges en general, és brutal. I si jo aquest matí estic mirant a Google i he flipat. O sigui, tots els mitjans i tot era l'etapa de Sitges, Sitges guanya l'etapa, el cable de Sitges, el vermut amb tonyina... Mm-hmm. És bo per collons, això, home. Això és...
No, que es digui ben alt i ben fort, perquè potser val la pena que de tant en tant surtin notícies d'aquestes vinculades en el millor que pot donar Sitges en un moment tan difícil, no? Segurament. Sí.
És això, és o sigui, això, has d'estar constantment, per molt que tothom diu, hòstia, és que Sitges no pareu. I és que vivim d'això i no podem parar, o sigui... Mm-hmm. Ahir vaig estar parlant amb alguns dels cuiners que havien vingut, que van venir a participar i que aquesta nit s'han quedat a dormir aquí i avui estan en aquest acte. I ho diem, és que Sitges, clar, jo què sé, a Tarragona, a Reus, ja viuen del turisme i de l'hostaleria, però viuen d'altres coses, aquí vivim d'això, i hem d'estar constantment recordant i reclamant a la gent que aquí fem coses bones i coses xules i donant motius a la gent perquè vingui. Mm-hmm. És el que hi ha.
Està clar que sí. Francesc Manel, felicitats per l'idea, pel premi, per tantes coses, que us ho deuen haver dit tantes vegades que ja no en ve d'una.
Sí, uns quants missatges hem rebut avui. No ha sonat el mòbil ara, eh?
I les que vindran. Joan, molt ambient aquí encara, no? Perquè acaba de començar això.
Molt ambient, i hem d'agrair la gent del cable que hagin gairebé renunciat a les dues primeres xerrades per atendre'ns. Bueno, les dues primeres... Ara comença el Josean, em sembla.
Ara, no us ara... ho perdeu, que va la Hilda, la banderilla, el que sigui. Això mateix.
Doncs sí, sí, hi ha moltíssim ambient. De fet, hi havia moltíssima gent a la, diguem, a les acreditacions a la porta del Melià quan hem arribat. L'auditori està gairebé ple de gent, doncs això... ben bé unes 1.000 persones, ens comenta en Manel, és a dir que...
I avui 1.000 professionals,
sí, sí,
eh?
Professionals, avui.
Avui 1.000 professionals, eh?
Sí, sí, i tots professionals, per tant, doncs, molts amb invitació, però en el fons, doncs, clar, gent molt interessada en conèixer aquestes noves fórmules i sobretot, doncs, en conèixer tant les tapes que puguin, que guanyen premis, doncs, per exemple, Euskadi, com la que hem sentit abans, com també aquests cuiners d'Estrella Michelin que també passaran durant el llarg del dia d'avui per aquí pel Melià.
Ens acostem a les 11 del matí, només recordar, ho anirem fent fins al diumenge que ve. 18 establiments de Sitges presenten les 18 tapes finalistes del concurs de l'etapa de l'any, del concurs que es va celebrar ahir, i l'etapa guanyadora, si vostès no l'han tastada, ja ho saben, anar al cable, perquè l'etapa del cable la fan al cable. I per tant no hi ha discussió possible, aquí no hi ha pèrdua, vaja, ja ho saben que hi ha un lloc a Sitges on tots els camins condueixen al cable, gairebé. I és aquest el cas, gairebé. Gràcies a tots, Joan, gràcies també.
Gràcies, Vicenç.
I a en Jordi López també, que ha estat al nostre control. El gran Sitges és difícil molt sovint fer mòbils perquè les distàncies són molt llargues, però hem escoltat prou bé les intervencions tant d'en José Merino com dels germans del cable i en Xavier Pradanes, el xef, el creador d'aquesta etapa, 25 anys treballant en hostaleria i ara fotos, televisió, ràdios, en fi, tot. 5 minuts, tornem a seguir. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.